L'any 1951 van obrir a Sant Cugat dos dels seus comerços més emblemàtics, Pintures Cabanes i la pastisseria Sàbat, totes dues botigues situades al carrer Santiago Rusiñol. Primer va fer Pintures Cabanes al maig de 1951 i després la pastisseria Sàbat l'1 de novembre, 5 mesos i mig més tard. Avui volem parlar amb els responsables d'aquests negocis familiars, tan coneguts i estimats aquí a Sant Cugat, Ignasi Cabanes i Jaume Sàbat. Bon dia i benvinguts a Cugat Mèdia.
Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, Marc?
Tota la vostra vida ha estat lligada a les botigues perquè quan vau néixer els vostres pares ja els havien obert. Mm-hmm. Com recordeu la vostra infància? De fet, hem de dir als oients que just abans de l'inici d'aquesta tertúlia ja ho estaven més o menys explicant totes les vivències que teníeu, oi, Jaume?
Sí, sí. No, comença tu, que l'història és molt maca. Això de ser dintre de casa de pagès és important.
Sí. El meu pare, el Jaume, i la Joana, la meva mare, van aterrar aquí a Sant Cugat el novembre, dia dels panellets. Vull dir que també van escollir una data per arrencar fort aquí a Sant Cugat. El meu pare, la meva mare ve de Barcelona, filla d'un gran professional pastisser. O sigui, tinc un avi pastisser a Barcelona. I l'altre avi ve d'aquí Can Sant Joan, d'aquesta masia que hi ha entre Sant Cugat i Rubí, que té el nom, l'estació de Can Sant Joan, i encara existeix aquesta masia. Ell era el cavaler, que és el segon, no era l'hereu. L'hereu es va quedar de pagès i el cavaler els posaven, pues, també era gent molt senzilla, pues, els posaven de militars o a hostaleria o de capellans perquè els mantenien i els donaven de jalar i de dormir. I bueno, va anar a Barcelona, va fer diverses coses que amb un colmado, que abans la gent dormia, però llavors es va veure que podia crear, o perquè ell se sentia molt artista, el meu pare, i va veure que podia crear, dibuixar i tot això en pastisseria. Allà a Barcelona va conèixer a la Joana, que era filla d'un pastisser important de Barcelona, i mira, es van decidir vindre aquí a Sant Cugat. I llavors és el meu avi, el paret de Can Sant Joan, l'avi pagès, pues, hi ha una anècdota bastant divertida, que es veu que van anar al notari, el paret de Can Sant Joan els va ajudar, el meu avi pastisser també, però es veu que el paret de Can Sant Joan se'n va anar a casa al notari a l'hora de firmar, no en tenien de pagarés ni d'això que hi havia abans, i va anar amb un cistell d'ous, que devien pensar, ostres, el millor és per regalar-li al notari. I no eren els sous per regalar-li el notari. És que va treure els sous, va treure tot de palla, que es veu que va quedar tot de palla tota la taula, i a sota hi havia les peles per comprar la casa, però va deixar tot el despatx ple de palla. Aquesta és l'anècdota, i per això van aterrar aquí.
Molt bé. Bé, jo també he dit, explicant les històries dels pares, però sí, de parlar, doncs, que la meva mare era de Sant Cugat, era de Caltano, per tant era de molta tradició de Sant Cugat. El meu pare era de fora, de Barcelona, era de Sants, però el meu pare va aterrar aquí a Sant Cugat als 7 anys. Vol dir que pràcticament ell se sentia santcugatenc perquè Barcelona quasi bé no l'havia disfrutat, no? Perquè havia vingut molt petit. Aleshores, doncs, el meu pare, doncs, bueno, va vindre aquí, es va posar a treballar molt jove. El meu pare era un artista, ja ho saps, un pintor que sentia la pintura dintre seu, i de molt jovenet va entrar a treballar en un taller de pintura perquè llavors la gent estigui a guanyar la vida. Vull dir que la cosa no era tan fàcil.
Treballant com fos, sí, sí.
Havia de fer el que fos. Llavors, als 13 anys, ja es va posar aprenent amb un pintor, un tal petit de Barcelona, per començar, doncs, a aprendre l'ofici, a aprendre, doncs, el que eren les tècniques que llavors es feien servir, no? Aleshores, aquest començament va ser dedicat a la pintura professional, però com que també feien ròtols i cartells i coses d'aquestes, doncs veia que això del dibuix li anava molt bé, no? Llavors, uns quants anys més endavant, va anar a Barcelona, a l'escola Massana, l'Escola Belles Arts Massana, i allà, doncs, va aprendre 3 anys del 36 al 39, va estudiar, diguem-ne, pintura artística, no? El dibuix, la pintura. I és curiós perquè cada any que va estar allà en aquesta escola va guanyar el primer premi, que es feia cada any, es feia un premi entre els estudiants que participaven, i el meu pare se va portar els 3 anys el primer premi, no? I el 39 va deixar l'escola perquè va començar la guerra, no? I començant la guerra, doncs clar, això, la història aquesta de la pintura, l'estudi es va acabar per força, no? I llavors va estar 3 anys fent la guerra. Quan es va acabar els 3 anys de guerra, el van fer anar a fer el servei militar a Madrid i després a Aranjuez, perquè clar, com que anava amb els republicans, doncs acabada la guerra, que el van enviar després allà dalt. Tu pare va fer la guerra també, suposo.
Sí, sí, també. Eh? Saps quan va néixer el teu pare o no?
Sí, el 16 de setembre. Però, del 16.
de l'any 16, i el meu és del 13.
Del 13.
Que també va fer la guerra en bàndol republicà i tot això, clar.
És una miqueta més gran el teu pare, doncs.
Sí, tres anys.
El meu pare va passar una cosa molt curiosa amb això del militar, i és que llavors en aquell moment s'extriaven els papers, i el seu paper de crida a les files es va extraviar. I el meu pare doncs, seguia treballant de pintor perquè va vindre a Sant Cugat, es va establir, anava fent feines, no? I tot els arriba un paper dient que era pròfug, que es havia dedicat a marxar, no volia fer la mili. Llavors el van fer anar una mica més tard a la guerra i el van posar amb allò que en deien la companyia de la Brigada Internacional, que era on venien els russos, els francesos, sí, i tota la gent de fora, que venia de fora per ajudar a la República, doncs el van fer anar en aquesta companyia, no? I allà va estar tota la mili, tot des que va començar fins que es va acabar. I quan va acabar la mili, que van acabar la batalla de l'Ebre, sí. La batalla de l'Ebre és molt important perquè va ser un... Vaja, pel bàndol franquista va ser important perquè atravessant sí. l'Ebre ja tenien pràcticament Catalunya guanyada.
Sí.
Llavors, amb ells es va tocar a córrer cap a França, no? I va ser providencial, si no jo no estaria aquí, i és que ells estaven preparats per saltar la guerra, per passar el riu, i quan just li tocava la seva companyia passar el riu, els van dir, no, escolta'm, no la passem, perquè això està perdut ja. I llavors, a no intentar passar-la, perquè tots els que la passaven morien.
Sí. Era hi havia molta gent que no sabia nedar.
No, el meu pare no sabia nedar.
No, i el meu pare tampoc.
No sabia nedar. I saps què va estar fent? Va estar amb una bassa, això és una anècdota, amb una bassa que hi havia dels pagesos d'allà a Tortosa,
sí.
Es va dedicar a aprendre a nedar, perquè diu, si em tomben a dintre l'aigua ja estic llest, perquè sí, a més no sabré nedar, no?
El meu pare també va estar a l'Ebre.
També va estar a l'Ebre, doncs clar, sí, sí. Que allà es van arreplegar tots, no?
Sí, sí, sí.
Va ser de les últimes anys importants.
I llavors es va passar, quan es va acabar la guerra, sí. Vés de fer la mili com el teu, sí. Que és una bestiesa, primer fer la guerra i després fer la mili, que no està, va passar per camp de concentració aquí a Horta, es veu que hi havia un camp de concentració.
Val, llavors no el va tocar fer, doncs, la mili.
No, ell ja l'havia feta.
Ah, va fer, era més gran.
Va fer la mili, va fer la guerra i camp de concentració i cap a casa.
Pues sí,
continua.
El meu pare és el mateix, va ser el mateix. Clar, estem parlant de dues persones que es portaven 3 anys. Vol dir
es portaven 3 anys i van obrir un negoci al mateix carrer, a Sant Cugat, després.
I estic segur que cap dels dos sabia... Per què collons feia la guerra?
No, segur.
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 Per pare... què hi foto jo aquí? No fotem.
Jo me'n recordo que era petit, i nosaltres com anàvem petits, com fills, clar, li preguntàvem la guerra, com hi ha anat, tal i qual. I el meu pare sempre havia dit, jo no vaig matar mai a ningú.
Diu, no sé, sí,
pas,
no
sé pas on apuntava, però diu, no vaig matar a ningú, diu, però això la guerra a mi no era per ell, no?
Sí, sí.
No. Ell va aprofitar la guerra per aprofitar el temps que va estar allà, per fer versos, per dibuixar, vull dir, va estar doncs, fent lo seu, el que li agradava, no? I després a l'Emili, va entrar l'Emili a Aranjuez, primer a Madrid i després a Aranjuez. I llavors allà Aranjuez estava a entrar com a batalló d'automobilisme, però com que van veure que tenia art per dibuixar, el van posar en seguida amb els dibuixants, no? I va estar tot l'Emili dibuixant, els 4 anys fent de dibuixants allà, i feien un projecte, que sempre no l'explicava el meu pare, que era un projecte d'un vagó, que volien convertir un vagó en un taller mòbil, saps? Per poder anar amb el tren,
sí.
I llavors per falta de pressupost això no es va fer, vull dir, no estaven per aquestes històries, però un dels projectes que va tenir era aquest, no? I, bueno, acabada l'Emili, ve que passen, bueno, acabada l'Emili ja havia passat pel camp de concentració, ve que va a Sant Cugat, i és llavors quan torna a treballar una altra vegada amb un pintor de Barcelona, qüestió d'un any, i llavors s'estableix com a pintor a Sant Cugat. Això devia ser l'any, que és el 51, doncs això devia ser el 45, aproximadament.
A Sant Cugat per amor a la teva mare, diguéssim.
Sí, sí. Bueno, a Sant Cugat van vindre perquè... No. Es van conèixer després amb la meva mare. Vull dir, el meu pare, el coneixes amb ells, és una història bastant bonica, perquè el meu pare passava per davant de casa meva, d'aquí a la botiga,
sí.
I passava perquè venia doncs, a treballar, o anava a treballar i tal i qual. La meva mare, des de darrere dels vidres, se'l mirava, volent dir, aquest és el noi que jo vull casar-me. No? I havia tingut altres pretendents, però
sí.
Al final va aconseguir el Miquel, no? I no, el Miquel no, el Miquel va vindre aquí a Sant Cugat perquè va vindre els seus pares, perquè aquí a prop d'aquí hi ha un carrer que es diu el carrer de la fàbrica de la llana,
sí.
I aquí es va instal·lar una fàbrica de llana, una fàbrica de fabricar llana, de les primeres que s'havien posat a Sant Cugat, i el meu avi, el Frederic Cabanes, va vindre com a mestre director d'aquesta fàbrica.
Vale.
Per això es va traslladar de Barcelona a Sant Cugat.
Vale.
Vol dir que el meu pare des de el 16, doncs, diria 7 i 22, des del 22 viu a Sant Cugat ja, vol dir, ell fa vida a Sant Cugat ja. Bueno, i amb els germans Cabanes, sí, van clar. Fer el ball de bastons, van fer les carreres de bicicletes, sí, sí. Llavors la fotografia del tiet Joan, que va, hi ha un arxiu importantíssim, sí, de 40.000 sí. negatius de Sant Cugat. Vull dir, bueno, som una família, bueno, com vosaltres, no? Sí, sí, que som sí. molt coneguts perquè hi ha hagut molta
activitat. Home, molts coneguts.
I molts anys, no? Sí. Vull dir que clar, vull dir, sí, sí.
I molts anys vosaltres també, llavors, en una botiga al mateix carrer, que recordeu llavors la vostra infància en aquest carrer, no sé si vosaltres us coneixíeu. Home, també de petits.
Era el carrer més...
Ell era una mica més gran que jo, llavors...
Sí. Era el carrer més important del sí. poble, el carrer i el carrer Major.
Exacte, eren els carrers.
Sí, que va, no sé si era el carrer del Príncep, es deia, bueno,
abans de la guerra.
Guerra,
abans sí. la guerra sí.
Llavors és el carrer Santiago Rossinyol era estret, que hi passaven un parell de carros justos, no sé si
sí, m'entens. Sí, sí, i tant, me'n recordo, me'n recordo.
I llavors és, em sembla que va ser amb l'alcalde Bernils, que ens van fer tirar tot el carrer, totes les cases, tant d'un costat com de l'altre, fer obres.
Van fer recular.
Sí, sí, es van fer recular, però jo, per lo menos a casa meva, 2 o 3 metres
pues enrere. Això no recordo.
Però tot el carrer, tu.
Això no recordo.
I ara, perquè és ample. Llavors sí. passaven 2 cotxes amunt i avall. Ah,
sí, abans sí, hi
passaven
cotxes.
Era el carrer, era molt estret. Caramba, a davant de la pastisseria primera que vam tindre, que és on va establir el meu pare, carrer Santiago Rossinyol, cantonada carrer del Carme, hi havia una masia, on hi ha el Casa Joana,
sí.
i era una masia que anaven a buscar cargols.
I tu l'havies vist, aquesta masia?
Jo tinc una sí, un sí, una fusió molt, molt difusa, però me'n recordo, a cal Casa Joana era una masia. Allà, aquell carrer sí, que puja sí, 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 les escaletes sí, sí. amunt, que va cap al carrer sí, sí, Major, sí. amb aquella cantonada.
Jo la masia que recordo és la que hi havia aquí a la plaça, la que feia cantonada amb el carrer Major.
Les Llorençones.
Les Llorençones.
Que anàvem a comprar el sidral.
Aquesta sí que la recordo.
Que el sucàvem amb...
Amb aigua, sí, sí els, i amb la llenga.
Amb una... Allò és negre.
Una
pega dolça la sucàvem amb sidral. Sí, aquesta masia...
Aquesta sí que la recordo. Sí. Aquesta sí, perquè és més de... Ja una mica més endavant.
Pues
no?
El carrer, t'ho prometo, pues
no,
que no, va haver un follon.
Sí, sí.
Bueno, tots vam tindre que recular clar, tot el carrer. Clar. I va haver alguna casa que va tardar anys en recular.
Aquella que hi havia dalt de casa vostra, la que feia, la Tovella.
Sí, que saps que feia aquell caixó.
Sí, sí, que era del Rodríguez Sala.
Sí, que allà hi havia casa la Maria Cardaida.
Sí, 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 però no? La casa era del Rodó, del
Sala. Ah, del Rodó, del Sala. Doncs pues aquesta és l'última
que va
tardar.
Sí, va estar molts anys.
Molts anys.
El feia com una espècie com de... Com de els cotxes havien de parar una
sí,
mica.
De
perquè,
caixó,
sí, sí, de caixó.
Perquè és el que tenia que recular, que no va recular.
No va recular, sí, sí. sí
però el carrer Santiago Rossinyol, mare de Déu.
Ha canviat sí, i ara... I abans jo també recordo quan passaven cotxes i després es va vianetitzar no només el carrer Santiago Rossinyol sí, sí. sinó tot el centre.
Sí.
Tot això pels comerciants va ser una millora. Com ho recordeu amb aquests 70 sí. anys d'història? Ara qui us he agafat, sí, sí, sí. no sé si us ha agradat.
Sí. Hi ha d'haver moltes sí. reunions explicant.
Sí, no. A veure, jo crec que vosaltres us va beneficiar, perquè el seu article era molt d'anar a comprar doncs, la gent que va a peu, no?
Sí.
A nosaltres, tot aquest moviment ens ha anat perjudicant. Perquè nosaltres, pel tipus de negoci que tenim, necessitàvem que els cotxes poguessin arribar fins a la botiga.
Clar. Per carregar.
Home, perquè clar, si vols carregar un bidó de 25 quilos, sí. Si l'has de portar fins a baix a la riera, ja no hi vens, m'entens? Vull dir, o sigui, sí. que és... L'altre manera és anar a perjudicar. El que passa és l'altre en tindre moltes èpoques, clar, perquè estem parlant de molts anys. Al començament, al començament, el Santiago Rossinyol era de 2 direccions.
Sí,
o sigui,
sí,
la gent venia de Cerdanyola cap als 4 cantons i els 4 cantons cap a Cerdanyola.
Sí.
Vol dir que passaven per dos costats. Primer els carros.
Sí, sí.
Jo, els carros tinc un record molt maco, jo. Perquè jo dormia en aquesta habitació d'aquí davant. O sigui, on,
la que dona la plaça.
La que dona la plaça. Bueno, no hi dormia, dormia els avis. Però quan érem petits, la meva àvia ens feia anar a fer la migdiada.
Sí.
Cosa que nosaltres no hi havia manera que féssim migdiada, perquè és clar, vull dir, era una cosa, i el meu germà i jo, Frederic i jo, ens posàvem allà al llit, i la iaia vigilant, que ens fes que dormíssim, i que dormint i res, no? Però el bonic era perquè, com que estàvem en aquest carrer, sabíem quin tipus de vehicle passava pel soroll i per la llum que reflexava a través de la finestra. Clar, l'àvia tancava les finestres, les tancava ben tancades, però eren aquells porticons que van així amb,
sí, sí.
Però quedava una mica d'escletxa de llum, no? I llavors el Frederic i jo anàvem dient, un cotxe, no, això és un carro, No, això és un camió, això és una moto.
Sí, 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 sí.
Els cotxes que passaven, però els
passava sentia... Passava l'estona de la migdiada.
I passaven carros, molts carros.
Sí,
passaven. I els carros que passaven, per exemple, a l'època del vi, passaven els carros que anaven a aterrissar aquí al costat.
A
la vitivinícola. Sí, anaven, sí, amb els carros cargats de raïm, i esclar, carrer, passaven molts d'aquella època de carros. Però el carro era... O sigui, compartia la vida del carro amb els cotxes. Vull dir, en aquell moment potser hi havia més carros que cotxes.
Sí,
i llavors,
sí,
i bicicletes, i el que fes falta, no? Però això sí, era, no sé per què ho deia això ara.
No, perquè però... ha anat canviant i passaven abans, exacte, i ara, passant... ara vosaltres ja no poden passar cotxes.
Tanta història que d'això. Nosaltres l'època més bona que vam tenir per la botiga, no sé vosaltres si va influenciar, o sigui, primer el carrer Sant Antoni va fer una sola direcció.
Sí.
Vale. Fins aquí, doncs, els cotxes podien arribar, tal i qual. Però què passava? Que a la plaça del monestir era on aparcaven els cotxes.
Exacte.
I sempre estava ple de cotxes, perquè tothom, que la gent no tenia pàrquing com ara, vull dir, ara hi ha molts pàrquings, però abans hi havia pocs pàrquings, i els cotxes que n'hi havia pocs, però n'hi havia, tots aparcaven, estem parlant dels anys, de l'any 70 ja, vull dir, 70 aproximadament, 70 o més ja 80, aparcaven a la plaça del monestir, i tot estava ple de cotxes, i quan venia un client no podia aparcar. Clar. Llavors, l'època més bona va ser quan a l'Ajuntament se li va córrer a fer tota la plaça de Santiago Rossinyol, Sona Blava.
Sí,
i el ser Sona Blava, clar, el que venia allà, el cotxe tot el dia no el podia tenir. Només hi havia pusso per la gent que venia. Llavors va ser l'època fantàstica.
Perquè venia, clar, feia l'encàrrec que havia de fer,
home,
marxava.
Jo ho comentava, el que has mort, el de l'estanc, el ciutadà, el de Cal Ciutadà.
El Crispín.
No, el Cal Ciutadà, la plaça del monestir.
Ah, de Cal Ciutadà, sí, sí.
Així, on, havia,
sí,
on hi havia la benzina de cotxes.
Sí,
bueno,
sí.
Havia la benzina de cotxes.
Sí, sí. Mm.
Doncs ell ho comentava, com es deia, el que va morir.
El Pere.
Exacte, el Pere. Doncs m'ho comentava a mi de que inclús aquest tipus de circulació del Sona Blava li favoria amb ell, perquè la gent de Vallaterra venia a comprar la caixa de puros i aparcaven a la plaça del monestir.
Clar.
I llavors baixaven a la plaça, anaven a l'estanc, compraven la caixa de puros i tornaven a Vallaterra. A la que es va acabar això de la Sona Blava, ja es va acabar, perquè aquest va deixar de vendre puros. Una cosa curiosa, però que sembla una tonteria, perquè els puros no pesen. Però esclar, el cotxe, venies amb el cotxe que... A vosaltres també hi havia gent de fora, de Vallaterra i de Barcelona,
sí,
potser.
Sí, que ens venen, sí.
Ah, tota aquella gent que ve de fora, on t'aparcava, saps? Vull dir, ja no és qüestió de pes, és qüestió d'aparcament. I l'aparcament llavors va ser a l'època millor. Però bueno, això es va acabar, i bueno, quan es va acabar, doncs ja vam tenir més dificultats.
El que passa que et diré una cosa... Tot evoluciona.
Tot evoluciona.
I no pots frenar-ho. És una roda que es carrega.
No.
I has d'evolucionar la manera... Jo ho estic veient ara, per dir una per canviar, de veure la tele.
Sí, sí.
La gent ja quasi no mira tele. Els meus fills me'n donen compte.
Sí, sí.
Telediarios, sí, sí, i coses, reportatges, no?
Tot
miren
la
els nens.
Sí, sí,
dir,
sí,
imagina't,
sí,
com ha canviat això des del cine, la televisió... Els vídeo, les cases de vídeo, que era vídeo...
Els videoclubs.
Videoclubs.
No existeix. Ja.
Imagina't com evoluciona, llavors els tens que tindre... I Santiago Rossinyol ha evolucionat molt, i jo crec que per bé... Sí, jo crec que per bé...
Bueno, s'ha convertit en un carrer peatonal.
Sí, el que passa que hi trobo a faltar, i això sempre ho considero, aparcaments. La gent funciona amb cotxe, vulguis o no, fer-la passejar amb un poble com Sant Cugat, que des de la Floresta fins a tocar a Vallaterra i tan ampli, vull dir, la gent funciona amb cotxe, no? Allò és de dir, mira, ens hem tornat caminadors.
Sí.
No.
No, no,
no. No, van amb cotxe i falten aparcaments,
sí, sí,
constantment, i facilitar l'aparcament,
sí, sí,
però per tot arreu falten, eh? I és que de vegades jo em foto nerviós perquè jo què sé, si vas a l'estanc un moment i hi ha un racó per aparcar i comprar i fotre el camp amb el cotxe, t'hi posen una pilona. I dius, ostres, que s'ho tenen ben estudiat, eh? I ara resulta, això ha passat ara aquí, a Collfava, i ara resulta que en vez d'aparcar en aquell racó que no molestava el cotxe, aparquen a l'autobús per anar a comprar un paquet de tabac,
sí,
o per,
sí,
dir,
sí,
alguna
cosa. Sí, sí.
I dius, hòstia, no ajuden,
no,
sembla
ajuda,
que fotin...
No
està de moda el cotxe.
No ajuda. L'any 2000, que va fer aquesta plaça que la van fer nova, van fer el gran fallo de fer un aparcament a sota, perquè van destruir la plaça que hi havia.
Els quatre cantons?
No, el nostre, aquí a la plaça
d'Octavià,
al monestir.
Queda per darrere del monestir,
però
clar, queda lluny.
No, però el bo hagués sigut, quan van aixecar la plaça,
sí, senyor,
que la van aixecar per fer les obres, per fer-la aquí ara, haver dit, aprofitem, però per les eleccions no van fer-ho.
Però et diré perquè...
Perquè faltava poc per les eleccions.
Sí, també et diré perquè es veu que teníem por
De trobar restes.
De trobar restes. Sí.
Que aquí és molt
que
comú,
més maco
també.
Que trobar-ne, no, sí. Posar-los i exposar-los, que no estiguin enterrats a sota.
Clar, o com a Terrassa, que la plaça Vella de Terrassa, quan entres amb el cotxe a Terrassa, hi han muralles,
muralles dintre. I les han conservat bé.
I les han conservat, és veritat.
Però jo crec que els hi va fer por el tema de les eleccions, perquè eren unes obres molt llargues, per això que dius tu, de trobar restes ecològics, i com que hi havia les eleccions tan, tan properes, van pensar, no ens la juguem perquè ens trobaran les eleccions amb tota la plaça aixecada
i fallarem.
Aquí perdrem les votacions i no van fer-ho.
Els polítics sempre tenen la culpa. Mira,
va ser un fallo, gros, eh? Sí, sí, és un fallo.
Escolteu, va ser natural per vosaltres conservar el negoci dels vostres pares, o va ser com una transició natural, o va ser allò ficada amb calçador? O teníeu ganes?
Jaume.
Aquest tema és un tema... jo he portat... Els meus pares van fer el negoci, l'he portat durant no sé quants anys amb la meva germana, que ens estimem, amb l'Eulàlia, sí. I vull dir, i anem bé. Ara ja hi ha, que és molt important que hi hagi gent a darrere. Okay. Perquè i ara hi ha la meva neboda, una filla i un fill meu. Jo tinc un altre fill, però està fora perquè aquell se li va antojar estudiar i no sé què. Però els altres els tinc a casa. Vull dir, ara ho porten tres famílies. Yeah. Clar, d'una família, dos famílies, tres famílies. Clar. Llavors es tens que dinamitzar molt més el negoci perquè doni de sigui allò que diuen l'avi ho fa, el pare ho manté i els fills ho... Si ho portes bé no és real això. Sinó busques altres alternatives. També et diré que es manté el negoci perquè hi ha continuïtat, que no sé el teu cas, però no, si no hi hagués continuïtat, t'ho prometo que la meva germana i jo ens hem plantejat mil vegades de dir, escolta'm, venem-ho i amb el que ens queda de vida vivim molt bé, per dir alguna cosa.
Clar.
Però veus i ho fas pels que et segueixen, eh?
Sí, sí.
Perquè si no, no sé, destemple, no sé.
Perquè
si
estàs al peu del canó encara, Jaume, tu,
jo tinc la jubilació activa i vaig, però sempre dic que ara em sembla que he canviat d'ofici en vez de pastisser, perquè ara només foto bronca i apago llums en vez de fer pastissos. Sempre dic això, però bueno, no, m'agrada anar i fer coses i parlar. I és, tinc un fill a l'obrador, la meva filla a la botiga, la meva neboda a la botiga. Sí, sí. I així això continua, però ho fem per ells, eh? Vull dir, ja et dic que hem parlat molt amb la meva germana moltes vegades, dir, hòstia, tu, traspassem-ho, venem-ho, tu, sí, sí, i vinc,
tu. Sí, sí, jo estic una mica amb aquest impàs que dius tu, eh? Perquè jo ara estic prejubilat també, faig el comitè també d'aquesta jubilació que treballa, i llavors cobres alguna cosa, perquè has passat els 65 anys, però ara em trobo que com ell té continuació, no en tinc, o sigui, no tinc continuïtat. Jo tinc quatre nanos, dos nois i dues noies, i els joquets sí que volen continuar, però la drogueria no.
Veus.
O sigui, per tant, la drogueria, que és el que diem la part que va començar, és la, penso que l'haurem de tancar, doncs, tampoc tinc un dia marcat, perquè com que, el que dic jo sempre, tothom diu, però quan tancaràs? Perquè tinc un anunciat que em jubilo, no?
Sí.
I la gent em pregunta, quan tanques?
Quan tanques?
No ho sé, dic, no ho sé, de moment vaig aguantant, saps? Perquè penso, no sé, com que tinc molt gènere, perquè les botigues nostres,
sí, clar,
el teu és diferent, perquè el seu gènere
es fa
el dia, no?
Es
fa el dia, es gasta el dia, i el que no vens l'has de llançar. Vull dir, la botiga nostra és una botiga més de magatzem, més de tindre producte, i tenim molt, molt gènere, encara n'hi ha molt, lògic, no? Perquè la nostra botiga té un gran fallo, que això ja no es porta avui dia, és que hi ha molt magatzem i poca botiga. Això no es porta avui dia ja. Avui les botigues, hi ha més botiga de magatzem que sempre n'hi ha. Però nosaltres, mira, som de l'antiga, encara de l'antiga escola, que hi ha, per exemple, la casa ho permet. Tenim un magatzem a dintre, baix, molt important, i està ple de gènere. Llavors, que dic, jo no puc tancar, que faig tot això.
Sí, sí,
i llavors, com que encara, gràcies a Déu, encara estic bé, vaig aguantant, doncs mira, entre la meva dona, la meva futura jove, que està als joguets, i algunes vegades algun fill meu, mira, em donen un cop de mà i anem fent, no? Però vaja, el plan de la drogueria serà, doncs, o la convertirem tot en joguets, que és possible, perquè el joguet és una cosa que està molt bé ara, cosa que la drogueria ha quedat una mica desfassada, perquè les coses avui dia canvien de sistema, no?
Sí.
Avui dia la joventut, la gent que compra, les generacions actuals, estan més acostumats a anar a un gran centre i començar a agafar les coses i no preguntar res i agafar-s'ho ells, no? Abans no era així.
Abans el comerciant t'ajudava, t'assessorava, no? I ara això ja no es porta.
Una drogueria era com una farmàcia, vull dir, venia la gent, et preguntava, et feia la consulta...
Tinc que fer això, tinc que fer això,
tinc que fer l'altre, doncs tu els aconsellaves, millor primer fes això, fes l'altre, o sigui que els anaves donant com si haguéssim els consells. Això ara s'ha perdut. Ara la gent gran encara segueix, però el que és curiós, hi ha poc tant percent de gent que pregunti, però el poc tant per cent de gent que pregunta jove agraeixen cada paraula que els hi dius,
Clar.
Vull dir, t'ho agraeixen moltíssim, perquè, clar, que van a comprar en un lloc d'aquests que hi ha àrees i ningú els diu hola, ningú els diu res, a la que tu els saludes i els hi preguntes i que inclús t'interessa per la seva vida, perquè
sí.
La botiga és miqueta un punt de relació amb la gent, no? Perquè coneixes i què fa el fill, què fa, s'ha mort el... Oh, quin sap greu, vull dir, hi ha una mica d'aquesta relació de poble encara, a casa deu passar igual,
sí,
perquè la gent que et coneix...
Vull això dir que expliques, per això jo ara potser tocaré un punt delicat, tu.
Sí.
Existirem d'aquí 50 anys? O tothom comprarà per mòbil? Existiran les botigues?
No. Jo crec que vosaltres seguireu existint. No.
No ho sé.
No, perquè clar, el vostre article es troba...
És molt perecedero, per dir-ho. Tens que comprar i menjar.
Però el teu article té la gran plus que ets tu que fas aquell article. No el fa un no saps qui ho fa i t'ho prefabriquen.
Sí, canvi... però igual ho venem per online nosaltres també.
Veneu...
És que la gent des de casa...
Veneu per online, sí, ho feu?
Sí. Bueno, ens va obligar, si vols que et digui la el Covid,
clar.
La vam passar una Pasqua, teníem totes les mones preparades,
clar,
tot allò vam dir, hòstia, tu, espavilem-se, llavors el jovent, que és el que pensa diferent, van començar les xarxes socials i tot això,
clar,
i
vam
vendre, no vam vendre el que teníem pensat, perquè era la primera bufetada del Covid,
anys,
però també es ven, i és que a mi em fa por que bueno, és que per descomptat... Els bitllets que portes a la cartera de pela,
sí, això ja
desapareixerà, això està condemnat.
És la targeta, ja està.
I no sé, perquè jo mateix me'n dono compte. A veure, jo tinc que fer un regal, jo soc molt dolent fent regalos, també t'ho explico, I tinc que fer un regal ara per Nadal als meus fills, qui sigui. Esclar, te'n vas, jo què sé, te'n vas al centre comercial, d'això d'entrada ja,
sí.
O passeges per Santiago
Rusiñol,
també ho faig,
Sí.
I no saps què busques, no ho sé. A veure si trobes alguna per casualitat.
Sí.
En canvi et fots en el mòbil, assentat a casa,
sí.
I és com si anessis passejant per tot Santiago Rusiñol,
sí.
Amunt i avall perquè trobes de tot.
Sí.
I això, jo no sé, jo no hi seré, però no sé.
Això té raó, Jaume, jo no hi pensava, nosaltres tenim una web també. I va ser pel motiu de la pandèmia, també.
Sí.
Ens vam donar compte que la gent no podia vindre a comprar i els fills, les meves filles, en aquest cas, la Míriam i l'Ada, van posar en marxa una pàgina web.
Sí, sí, t'ho portem a casa i tots.
Els tres reis, em sembla que és tresreis.cat, que existeix com el nom que... Entres allà i tens una sèrie de joguets que pots comprar online. El que passa que el joguet passa encara que la gent molt... Ho veig perquè a casa ho veig quan venen a comprar la gent. Vola molt el consell de la persona que està a la botiga. Mira, tinc de fer un regal per un nen de 3 anys. Què m'aconselles?
Clar,
això per internet no pots fer-ho.
No.
Internet t'has de guiar amb el que veus i si l'encertes, l'encertes, no?
Sí.
I això és diferent. Jo crec que això serà el que ens farà perdurar. O sigui, aquesta cosa personal que encara existeix...
El vis-a-vis, per dir alguna cosa.
Clar, perquè és molt
maco. El contacte.
El contacte personal.
Que cada vegada s'està perdent. I ara amb la Covid també potser la gent se n'ha adonat, no?, que necessitem una mica més el contacte. Hem estat molt aïllats també aquests últims 2 anys. I potser també això, la gent, jo crec, i tinc l'esperança...
Sí. De que sigui així, no?
De que la gent...
Ojo que pensem així. Imagina't tindrà ara 5 o 6 anys o 7.
Ja.
No ho sé,
ho
deixo sobre la taula.
Sí. És veritat. Però jo confio en que seguirem, o sigui, que seguirà existint el comerç de proximitat, perquè dona un plus que no dona l'altre. Jo no sé si estic ben informat, però m'han dit que a França hi ha alguna gran superfície tancat ja, perquè la gent doncs ha dit, no, es pot anar a comprar allà i es queda a comprar al poble, llavors ha tingut de tancar alguna gran superfície perquè no tenia prou atracció. Clar, que les grans superfícies guanyen molts diners, vull dir, aquesta gent o tenen un flux de gent important o han de tancar, perquè, nosaltres tenim unes despeses que són relativament importants, però aquestes grans àrees en tenen moltes de despeses.
Sí.
O els hi entra la gent allà a raig o tenen que fer un pensament, perquè no ho aguanten, allò no poden aguantar-ho, perquè regalar no pot regalar ningú res.
Clar, el que també, a part de canviar la fesomia del carrer Santiago Rusiñol i tot el centre al llarg d'aquests anys, també han canviat les botigues que hi ha al vostre voltant. Han anat, els últims, la temporada de més, han tancat com moltes, i obren, obren molt ràpid i tanquen molt ràpid.
Sí.
Com ho viviu vosaltres, això? Perquè Sant Cugat...
De fet, quedem els que acabem.
Sí.
Perquè, fixa't, a Cal Crispín i tot això, però abans tu te'n recordes que hi havia un sastre per allà al carrer...
Home.
I el barber...
El barber, llavors hi havia el que feia el cuero, el baster...
Sí, el baster i tot això, esclar. Jo crec que la transformació...
El Casa Joana, vull dir... Hi ha tantes negocis...
De botigues de poble, diguéssim, de poble a poble, a Cal Crispín, a Cal d'això, a Cal de l'altre, a Cal Carter, a botigues de ciutat.
Franquícies.
I franquícies. Sí. Moltes franquícies.
Que la franquícia, i la gent se'n dona compte, la franquícia és un atràs, perquè vagis al poble que vagis, compres el mateix. Mm. En canvi, lo bonic és que diguin, no, anem a Sant Cugat perquè anem a Pastissoni que ho fan molt bé.
Sí, senyor.
Mm. Això és maco, saps?
Sí,
perquè estàs a Sant Cugat i tens anar a Sant Cugat i vas allà i compres el tortell, compres el pastís, compres la banya, compres el que sigui. Això és lo bonic.
Sí.
En canvi, l'altre, el mateix que trobaràs aquí, ho trobaràs a tot arreu. Però això no té encant, vull dir, realment jo penso que amb això hi hem perdut.
Tinc un amic, que no dic el nom, que també és molt, molt conegut, que diu, totes les ciutats són iguals, Nova York, bueno, Nova York, però vull dir París, Barcelona, Madrid, perquè et fots al carrer principal,
sí, sí,
i tens les mateixes botigues,
sí, sí,
amb els mateixos aparadors.
Sí, sí.
El maco de les ciutats és que tens que posar en carrerons,
sí,
que és on trobes aquest comerç que estem parlant nosaltres.
Sí, 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 sí.
El Basté,
exacte,
el que fa ceres i,
sí, sí,
i espelmes,
sí, sí, sí,
perquè els carrers principals,
sí, sí,
pues, més o menys tots són
tots
iguals.
Igual,
hi ha les mateixes marques,
sí, sí, sí,
que no en dic, però ja
sabeu, sí, sí,
quines.
I per personalitat,
sí,
això,
sí,
perquè es converteix en una cosa, doncs, tota feta en sèrie, no? Vull dir que és el dolent que té. Jo penso que això ens salvarà, eh? Aquest tema ens pot salvar.
Jo crec que el que ens pot salvar més, és el que has posat punt tu, és l'especialitzar-te,
sí,
ser molt especialista en una,
sí,
cosa en concret.
Sí,
no,
sí,
sé,
sí,
si m'entens.
Sí, sí, nosaltres, a la botiga, parlant de la meva botiga, clar, parlant de la botiga de joguets, nosaltres hem tocat tota classe de joguets. Va començar la botiga amb un segon pis. Vull dir, amb un segon pis a casa meva...
Sí, que tenies que... El client
tenia, no,
que anar
client, avall. Dos pisos havia de pujar. I a més és una escala bastant... Encara hi és aquesta escala, i una escala bastant estreta.
Ostres.
I eren les golfes de casa meva,
sí,
que els meus pares van dir, mira, vam començar a provar el joguet i vam veure que funcionava, perquè el joguet era un complement de la drogueria, perquè passa el següent. La drogueria es ven més a l'estiu que a l'hivern, perquè fa més bon temps.
Clar,
i llavors que la gent pinta més a l'estiu.
Perquè
a l'hivern,
sí,
si has de pintar l'habitació o el menjador, i has d'obrir la porta perquè es ventila el fred que fa,
ostres,
llavors
bé,
es treballa molt més a l'estiu que a l'hivern. Llavors els meus pares, pensant en aquesta... La meva mare era molt llarga amb això, no? El meu pare també, però el meu pare era més artista. La meva mare era més negociant. La meva mare diu, a l'hivern aquí ens morem una mica de fàstic. Provem de tocar el joguet. I llavors van començar a tocar el joguet i van veure que per aquesta temporada de Reis, doncs esclar, la gent escrivia la carta als Reis.
Perdona que talli, devia ser de les primeres d'aquí.
No, primera que nosaltres va ser l'Oristrell, si te'n recordes.
A l'Oristrell,
a Santa Maria.
Sí, coneixo, sí.
Hi havia una botiga de l'Oristrell que estava davant de la ferreteria,
sí,
que venien,
sí,
joguines. L'altra dia ser potser la segona.
Vale, vale,
però bueno,
el
bo del cas és que jo el que em meravella és que la gent pugés dos pisos, eh? Perquè és que ara t'hi feia dos pisos,
sí,
i la gent no, ni pensaments, la gent ho vol trobar tot a nivell pla, no?
I tot ràpid.
I això sí, doncs llavors vam començar amb dos pisos i vam començar amb el cavall de cartró, amb el tricicle, amb les nines, que llavors que tens les nines eren molt importants perquè era una joguina com molt, molt popular, no? Joguines molt elementals i de l'època, d'aquell temps, clar. Llavors d'aquest segon pis vam baixar baix, a casa vam comprar, com vosaltres, hem anat ampliant també les botigues,
sí, sí,
vam comprar la casa al costat i vam poder fer dos joguets el que és ara, no? Però seguíem tocant, llavors la meva mare, el cel sigui, tenia un tipus de joguina molt diguem-ne, molt repetida, no? Molt que tenia tothom. Fins ara fa una qüestió de 8 o 10 anys que les meves filles van dir, no, hem d'especialitzar la botiga.
Sí.
Llavors a nosaltres ens agrada molt que ens vingui la gent i marxin contents perquè el que trobem aquí no ho trobem enlloc més.
Clar.
Això és l'únic, saps? Tens un tipus de joguina que les meves filles, que són, en aquest cas són molt espavilades, han triat un tipus de joguina que tenen elles, la Miri Milada, totes dues ho porten molt bé, això.
Sí, sí.
La Bàrbara, que és la futura gendra, ai, futura jove, que digui, la nòvia del meu fill, és la que està també a la botiga, però entre les tres ho porten, però bàsicament van començar les meves filles. I tenim un tipus d'article que la gent ens felicita pel tipus d'article que tenim, no? Una vegada és una miqueta, us passa,
sí,
a vosaltres.
Sí, que expressament.
Us passa a vosaltres, vull
perquè
dir que,
si no,
que la gent vagi al sàbat perquè vol anar al sàbat, saps? No, no li interessa una altra cosa, saps? Això,
exacte,
això és el maco, eh?
Sí, i la gent ha canviat també, el Sant Cugatenc? Com ha canviat? A part de que s'han multiplicat per no sé quants, perquè abans eren pocs,
sí,
i ara hi ha,
sí,
molts.
I tant.
Com és el Sant Cugatenc d'actual, el que ve a la vostra botiga?
Bé, doncs, a veure, el Sant Cugatenc,
sí,
de veritat, em sembla que
quedem en
pocs. Queden pocs, ja s'estan morint i tot això, la gent és molt nova,
sí, sí,
clar, i són matrimonis,
sí,
joves,
sí,
d'un estatus, doncs, més o menys,
sí,
mitjà o el que sigui, o
sí,
en amunt,
sí, sí.
I, però, bueno, també et diré que el públic també canvia per l'edat,
Yeah.
Vull dir, esclar, els nanos que quan tenen 17 o 18 anys fan una verbena, escolta, compra una coca on sigui, sí, que si costi 7 euros, no sé si... I la qüestió és...
Sí, sí.
Però llavors quan en tenen 20 o 25 ja tenen cert poder o el que sigui,
i
se'ls afina el gust.
El paladar
i la butxaca.
La butxaca, exacte, tot és així.
Llavors, vull dir, vas canviant també per èpoques, no?
Sí, sí.
El que passa que és important... que quan la gent vinguda de fora i tot això sàpiguen qui són els punts bàsics de, o negocis o comerços bàsics de Sant Cugat per integrar-se, que sí que em quedo parat que molta gent, la majoria que venen de fora, jo en coneixo molts, els agrada integrar-se al poble, surten d'una gran ciutat que no són res.
La gran majoria no són d'aquí, però se senten Sant Cugatencs.
Molt. I et diuen, escolta, que jo ja fa 12 anys que estic aquí, no sé. I t'ho diuen amb unes ganes,
Això és bo.
Perquè, esclar, a Barcelona estan difuminats.
No, jo crec que això és important, perquè no passa a ser una ciutat més gran, que la gent és impersonal, no. Jo crec que Sant Cugat... ara ja no som poble, som ciutat, però conserva aquest caire de que la gent es coneix i que vol conèixer. Jo tinc molta gent que conec, clar, per la botiga coneixem molta gent, perquè la botiga ens dona personalitat a nosaltres, perquè si no tinguéssim la botiga, ara no estaríem parlant, perquè no ens coneixia ningú, no? I llavors, quan coneixes a molta gent, et dones compte de que la gent s'integra al poble, i volen integrar-se, i volen conèixer la gent del poble, i volen conèixer els costums, volen conèixer les tradicions, i a cal fulano, i a cal sotano.
S'apunten al Pagli Joan,
és
maco. No n'hi ha cap ningú de Sant Cugat.
Exacte, però en canvi està ple de balladors, vull dir que sí. Això és molt maco, i penso que és una cosa que s'ha de fomentar, vull dir, i l'Ajuntament, si no ho fa malament, té que anar per aquí, no? Perquè hem de conservar el que és la nostra pròpia característica com a poble, si no seríem una ciutat més, no?
Sí.
I Sant Cugat realment tenim una sort. També a Sant Cugat tenim una sort que tinc que dir, gràcies, jo crec que va ser el Bernils, l'alcalde Bernils, que va fer un Sant Cugat diferent.
Sí.
Perquè el Rubí i Cerdanyola van començar a haver-hi l'Uralita a Rubí, la JBC a Cerdanyola, i després a Rubí la
JBC. I el Pepet no et deixava.
I l'alcalde d'aquí, el Pepet, el Bernils, el pare del Sergi i de l'Octavi, d'alguna forma va conservar un Sant Cugat com el tenim ara, i la gent això no li reconeix, perquè era un alcalde franquista. I com que era una calda franquista...
De l'època...
Bueno, ja m'entens.
Déu era franquista, però...
Ah, exacte, tots ho eren de franquista.
Però ell estava per Sant Cugat.
Clar, però ell estava per Sant Cugat. I va fer de Sant Cugat aquest Sant Cugat que tenim. Que m'agrada dir-ho aquí a la ràdio, perquè realment la gent que no ho sap, que ho sàpiga, no? Que va ser el que va plantejar aquest tipus de poble. Que no va admetre fàbriques. Va haver-hi la Condiesel, sí, vull dir... Condiesel i la Fiamma. Però molt poques, eh?
Potser va ser fidel al poble, al Pepet, perquè Sant Cugat ja venia de gent... que els dèiem els de la colònia, venien els estibujats, que els dèiem els de la colònia.
Si
anaven molt plens de colònia,
la
colònia colonitzaven el poble a l'estiu,
i
hi havia el casino dels estibujants.
Sí.
Vull dir, ja eren cas, i cuidado, que s'han derruït moltes torres, els Rocamora, que tenien unes fortunes del poble, que tenien unes cases.
Sí, impressionants.
Vull dir, i ell, potser el Pepet, amb molta vista, va dir, escolta, jo vull continuar aquest tarannà que té Sant Cugat, perquè venien, imagina't.
Sí, sí.
Jo me'n recordo que venien a Sant Cugat perquè la gent que tenia asma vivia... Sí. I aquí està ple d'humitat. Sí, és un poble molt humit.
El microclima.
Sí, però
en canvi la gent venia.
Sí, venia, perquè els cotxes estan mullats pel dematí de la rosassa.
I la plaça està tota mullada.
Però vull dir, venien perquè aquí eren els pins dels Vallès, que a l'època de la guerra
es deien
els pins del Vallès. Jo tinc monedes, paper
de pins del Vallès.
Sí.
I en aquests anys de negoci, per anar acabant, la pandèmia... És el més dur que heu hagut d'afrontar com a comerciants?
Home, per descomptat. Amb els anys que portem de botiga mai hem tingut una cosa com aquesta, però bé, no nosaltres, sinó que ja que tot el món, ha sigut una cosa tan mundial que ens ha afectat moltíssim, perquè hem tingut molts dies tancats, sense poder fer res, vull dir, tancats a casa, botigues tancades, carrers buits... Realment, la plaça, que nosaltres estem tocant a la plaça...
Clar, i viviu allà i
ho veieu. Vivim allà i veies la plaça sense ningú, tu. Era quasi com impossible, no? Que deies, escolta, s'ha mort aquest poble. No queda ningú, no passava ningú pel carrer, no? I això va ser, el Fort Sud va ser dur i el comerç va sentir-se perjudicat. Sí. Però el que crec que ara, que també ho has dit tu, em sembla, que gràcies a la pandèmia la gent torna una altra vegada a poder posar la circulació com tenim abans, no? Se'ls vol tornar una altra a posar, a fer coses que ens han prohibit durant un temps. I això estimula a que la gent pues, surti, compri, faci coses, eh? Vull dir, jo penso que ha sigut molt dolent, però bueno, totes les coses dolentes tenen la seva part, per la part bona. I la part bona és aquesta, és que ara la gent una altra vegada torna a apreciar doncs, aquest contacte que podem tindre ara, no? Jo crec que és així, no sé com ho veus
tu. És que és una cosa que no ens haguéssim pogut imaginar.
No, ningú.
Igual, no sé, és que dius, ara surto al carrer i em cau un piano de cua del car. Que dius, no, és impossible. En canvi, i molts negocis que arrencaven o que podien ser bons i tot això, que dius, hòstia, vaig bé, arrenquem bé i tot, et ve aquesta trellada que font de panxa en l'aire. És que ha sigut fort, eh?
Sí, ha sigut molt fort, molt
fort. Per tots, eh?
Molt fort. Gràcies a Déu, els botigues que tenen una mica de solera, ho hem pogut passar-ho nosaltres i nosaltres, no? Però molta botiga, com dius tu, noves, que no tenien fondo per aguantar, que tu tanques el negoci i tens que tancar la botiga, perquè el lloguet cau cada mes.
I ha sigut fort per tots, eh? Tots els oficis, per tots, vaja, ha sigut una bestiesa, això.
Però bueno, esperem que la cosa ara canvia i que canviarà si Déu vol més, i d'alguna manera, doncs, és aquesta part bona, no?, que torni a créixer la il·lusió, les ganes de sortir, les ganes de poder-se trobar, doncs, amb la família, amb els amics, eh? I tot això ajuda que el poble es dinamitzi també, no? Vull dir, perquè les activitats de Sant Quatre havien quedat eliminades. Vull dir, l'any passat no va haver-hi que la vegada de Reis, per exemple. No. Per culpa de la pandèmia els Reis no van sortir. Aquest any sembla que sortiran. Doncs, bueno, doncs, doncs alegrem-nos d'aquesta part bona, no? Ja hi ha la part positiva, perquè la negativa ja ha passat, no?
Doncs que aquesta esperança i aquest optimisme no defalli tampoc en el que ve de sobretot en aquesta campanya de Nadal que ens ve ara, que també és important per vosaltres, i que hi hagi molta llarga vida en aquest comerç de poble, que duri molts anys i que sempre puguem tenir aquí un Cabanes un sàbat per parlar-ne. Moltes gràcies, Ignasi i Jaume, per haver compartit aquests minuts de ràdio i aquestes batalles que els santcugatencs segur que ho agraeixen.
A vosaltres.
Vinga, gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu. Adéu-siau.